A les 12.
L'actualitat més pròxima, cada hora a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio. La ràdio autonòmica de les Illes Balears. IB3 Ràdio, més a prop del teu municipi. De dilluns a divendres, a migdia, connecta amb tot allò que passa al teu voltant amb la informació i l'actualitat més pròxim.
El Faristol Menorca.
El Faristol Mallorca.
El Faristol Eivissa i Formentera.
IB3 Ràdio, més a prop de tu.
IB3, 10 Nadals amb tu.
Hi ha un desert on l'exclusió social és un sol abrasador, on la discapacitat física o psíquica són dunes traïdores, on una tormenta d'arena cega la vista de migrants a la recerca d'una vida millor. Però en aquest desert nosaltres sabem trobar-hi flors. Flors en el desert.
Flors en el desert, amb David Oliver, a IB3 Ràdio, diumenge a les 9 del matí. IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears.
A IB3 Ràdio, el Faristol.
I 6 minuts del matí, darrera hora, en edició autonòmica del Faristol, perquè a partir de les 12, recordeu, donen pas a les Illes i el protagonisme l'agafen les edicions insulars del programa. Al llarg dels pròxims minuts, per tant, en la recta final del programa, podran conversar d'una banda amb el batle de Pollença, Miquel Àngel Marc, qui serà protagonista de la secció dedicada a la política municipal. A més, ajuntaments i diverses entitats ultimen els preparatius per a l'arribada dels Reis d'Orient a les Balears. Ses majestats seran presents a gairebé tots els racons de les Illes. Per això coneixerem els horaris i els recorreguts de les cavalcades que s'organitzen a Eivissa, Formentera, Ciutadella, Maó, Inca, Calvià i Palma, entre d'altres municipis. I respecte a una de les notícies de la jornada, les xifres de la desocupació, us recordem que a Balears l'any s'ha tancat amb 75.784 aturats registrats a les oficines d'ocupació. Són 7.776 manco que ara fa un any, una reducció que equival al 9,31%. Respecte al mes de novembre, la baixada del descens de l'atur ha estat de l'1,82%, xifres que ha portat avui el Ministeri de Treball i Seguretat Social. El conjunt de l'Estat, mentrestant, enguany el nombre de desocupats s'ha reduït en més de 350.000 persones i ara per ara hi ha 4.090.000 persones aturades que estan registrades a les oficines d'ocupació. Hem conegut de moment la valoració que ens han oferit els sindicats, Comissions Obreres i UGT, però seguim recollint també reaccions. En aquest cas ens dirigim a la patronal CAEP. Qui ens acompanya és el gerent Sergio Beltrán. Sergio Bertrán, molt bon dia.
Què tal? Buenos días.
Des de la patronal, com heu rebut les dades referides al mes de desembre i gairebé ja us poden demanar per un balanç del que ha estat tot l'any 2015?
Hacer un balance del año 2015 en cuanto a número de desempleados, en términos generales, creemos que ha sido un buen año en la medida en que mes a mes se ha ido reduciendo el número de parados, partiendo de la base de que no es un buen dato tener en diciembre de 2015 más de 75.000 parados. Estamos, creemos, en la senda correcta. Nos gustaría que se creara más empleo, es decir, que la reducción del paro se produjera de una forma más rápida, pero en todo caso tener un 10% menos de parados en diciembre de 2015 con respecto a diciembre de 2014 es un dato en general positivo. Nos gustaría que fuera más, porque no es bueno que tengamos más de 75.000 parados, pero en la medida en que cada mes se va reduciendo este número, creemos que vamos en la dirección correcta. Por lo tanto, el balance creo que sería razonablemente positivo.
Apuntant, per tant, a certa recuperació econòmica que s'està traslladant en les afiliacions, que, per cert, s'han incrementat el 2015 en 17.584 persones, un 4,9% més, i a les Balears, per cert, és el percentatge més elevat de tot Espanya.
Justo, yo creo que estamos teniendo cada vez más afiliados. Creemos que la recuperación está proporcionando mayores números de personas contratadas. El crecimiento es evidente. En realidad, nuestro crecimiento para ser mayor productivo debe compararse con nuestros competidores, que no solo España, sino el resto de regiones europeas. En Baleares necesita más competitividad en sus empresas, más crecimiento, más inversión. Y eso directamente se va a traducir en mayores empleos, mayores contrataciones y, por tanto, ir reduciendo el número de parados, que es el objetivo que tienen las empresas, porque las empresas lo que quieren es crecer y se crece invirtiendo y se crece contratando.
I podríem apuntar a algunes de les qüestions que han motivat d'una banda que les xifres de la desocupació hagin baixat i que les xifres d'afiliació hagin pujat?
Bueno, pues yo creo que es la consecuencia directa de recuperación económica. La recuperación económica, las mayores inversiones que se han producido en los últimos años han provocado que las empresas se animen, insisto, en hacer inversiones y contratar. Yo creo que la relación es directa. Mayor inversión, mayor contratación. Por tanto, la causa es exactamente esta. Mayor inversión, mayor crecimiento, mayor contratación.
Podríem apuntar directe o indirectament també a les polítiques que s'han pogut aprovar i promocionar d'una banda des del govern d'Espanya i de l'altra des del govern de les Illes Balears?
Sí, un gobierno que genera estabilidad económica, un gobierno que genera confianza, hace que los inversores apuesten por ese territorio. Eso ocurre aquí y en cualquier otro país. Al final, un país que está en crecimiento y un país que tiene un marco regulatorio y un marco jurídico estable hace que los inversores apuesten por ese territorio y por lo tanto inviertan. Si un territorio no genera estabilidad económica, lógicamente los inversores buscarán otros lugares donde invertir su capital y las inversiones se irán a otro lado, por tanto el crecimiento se irá a otro lado. Nosotros lo que tenemos es que competir, ser más competitivos, que nuestras empresas sean competitivas, que ofrezcamos unas condiciones estables de regulación y de marco jurídico y haciendo las cosas de esa manera habrá inversión, habrá crecimiento y habrá creación de empleo y en definitiva mayor bienestar para todos los ciudadanos.
I d'alguna manera el 2015 podem assegurar que han millorat també les condicions de les empreses de les Illes Balears. Una de les reclamacions en els darrers anys era la dificultat i, per tant, la demanda de poder accedir a crèdit. Això ha canviat també?
Tenemos más, un acceso más fácil al crédito. Es verdad que las condiciones del acceso al crédito son algo más duras que lo eran años pasados. Lógicamente, las consecuencias de las crisis de los años pasados han hecho que las barreras de entrada al crédito sean más complicadas, pero es verdad que está habiendo mayor facilidad para obtener financiación para nuevas inversiones y eso es un dato positivo. Las empresas están volviendo han saneado sus cuentas de resultados, han reducido su apalancamiento financiero y en este momento están en condiciones de volver a inversiones para que se pueda aumentar la cifra de negocio, crecer y crear empleo. Por tanto, la respuesta es sí. Es decir, las empresas están viendo mejoradas sus condiciones de acceso al crédito y han visto también mejoradas las estructuras jurídicas que les han permitido seguir creciendo.
Sergio Bertran, gerent de la Confederació d'Associacions Empresarials de les Balears, gràcies per participar al Faristol Divetres Ràdio.
Moltíssimes gràcies, bons dies.
Adéu, bon dia. Nosaltres canviem de qüestió, continuem en línia amb Jordi Pol. Bon dia de nou.
Bon dia, Martí.
Perquè ara també és moment, després d'haver xerrat, revisat, analitzat què passa amb l'atur, amb l'afiliació, hem pogut conversar amb sindicats, amb la patronal, és moment també de fer reflexió, oi que sí?
Sí, jo avui anirem amb un caire més internacional.
Quin és aquest caire? Ho podem avançar?
Doncs pues viatjarem a Aràbia Saudita.
Idò, anàlisi.
L'anàlisi de Jordi Pol.
Aquests dies ens ha sorprès que Aràbia Saudí, país de majoria àrab sunní, ha executat el clergue Nin al-Rim, un conegut reformista àrab xií. L'ha executat amb 46 persones més condemnades a la pena capital per anar en contra de la família real saudí. Iran, el seu principal rival a la regió i de majoria sunní, ja ha advertit que l'execució del clergue li costarà molt, però que molt cara a Aràbia Saudí. Mentre que per la seva part, Estats Units, aliat proper a Aràbia Saudí, no ha estat molt dur en la condemna de la mort del clergue xií. I dic que ens ha sorprès, perquè la vella Europa només es preocupa quan els atemptats d'islamistes ataquen Europa, però moltes vegades ens oblidem de musulmans en el conflicte. Bé, sigui per culpa de l'estat islàmic a Iraq, Síria o Nigèria, o bé, entre les disputes xiïes i sunnies que hi ha entre els dos grans valedors respectius, Iran, de majoria xií, i la rica Aràbia, de majoria sunní. Però quina connexió hi ha entre aquests dos conflictes intermusulmans? D'entrada, l'anàlisi és fàcil, ja que l'estat islàmic o Daesh forma part de la corrent sunnita de l'islam, que considera que el xiisme representa una branca heterodoxa. A més, l'estat islàmic és identificada com una organització jihadista en referència a la violència i a la radicalització dels principis que regeixen el grup. Per tant, tindríem que l'Aràbia sunní està més propera a l'estat islàmic perquè tots dos són sunnies, mentre que l'estat islàmic ataca més a Iran, Iraq o Síria, que són de majoria xií. Això només en una primera aproximació, ja que òbviament dins els sunnites els Daesh són els més radicals d'aquesta corrent. I a més, ens dona per reflexionar una cosa curiosa, i és que s'acusa a Aràbia de finançar el Daesh, mentre que Aràbia és aliat pel petroli dels Estats Units. I per una altra banda, per aturar el Daesh, els Estats Units s'està apropant al propi Iran, abans tant enemic seu. Sí, i tot bé per la gran diferència d'entendre la religió que tenen els sunnites i els xies dins l'islam. Però com a reflexió i per acabar, podem veure tres coses. Primera, no tots els islàmics són iguals. Així, és que no es pot culpar dels atemptats àrabs d'Europa a qualsevol musulmà, sinó que al revés, els propis sirians o altres àrabs són els primers perjudicats. En segon lloc, han de reflexionar bé quina vertadera relació hi ha entre Aràbia i les riques monarquies del Golf i l'estat islàmic. I tercer i darrer punt, es podria aprofitar, i ho hi ha, com una pregunta, només com una pregunta, la divisió existent entre els extremistes islàmics de les dues corrents per guanyar el terrorisme del Daesh. Ja sap, divideix i venceràs.
Paso de este siete a esta red descomunal. Subasto en el eBay mi cada vez más pequeña libertad. Porque en este juego nadie mira al cielo. Harto de rutinas salgo al ventanal a huir alas al viento. Mágico invento para quitarle gravedad al cuento y robar perlas al tiempo. Ir a tu encuentro y en el intento no morir. Nos dice la razón, las estaciones se empiezan a cambiar. Protégete del sol, del vecindario y del ímpetu del mar. Pero desde el suelo nadie escucha al cielo. Salgo a la cornisa y subo al vendaval a huir alas al viento.
A IB3 Ràdio, el Faristol.
Coneixem els nostres badles. Coneixem els nostres pobles. Coneixem els nostres municipis. La política més propera a IB3 Ràdio.
Avui, des de Mallorca, ens acompanya el batle de Pollença, Miquel Àngel Marc. Molt bon dia.
Bon dia.
Què tal les festes?
Bueno, encara no m'ha acabat, per ara bé.
Per ara bé. Heu començat bé el 2016.
Molta participació i avui serà un dia especial, sobretot per aquí, per els lots.
Que si li pareix bé, després, en acabar, xerrant específicament de Reis, una de les coses que fem aquest dia és fer balanç de l'any que hem deixat enrere, en el seu cas.
Te sent bastant fluixeta.
En el seu cas, quin és el balanç que podem oferir de l'any 2015 que s'ha acabat?
Perdona, però si pot...
Quin és el balanç que ens pot oferir de l'any 2015?
Bueno, l'any 2015 ha estat un any, per mi i com a equip de govern, realment un any diferent, és a dir, és un canvi de vida, un canvi... entrar a governar a l'Ajuntament ha estat, evidentment, una cosa gairebé no esperada, i ha suposat entrar dins un món nou, que és un món de l'administració, un món del servei públic, i això té un, evidentment es crea per una banda un cert esglai, per una altra banda una responsabilitat que assumeixes en passió, perquè la política municipal hi poses passió, evidentment t'ho dediques a una altra cosa, i en aquest sentit ja ha estat això, és a dir, un canvi radical. I ha estat l'oportunitat per conèixer millor els problemes de Pollença, conèixer millor la gent de Pollença, conèixer de qualque manera qui fa falta, en què mos hem de dedicar. Ha estat un poc de tot això, ha estat un poc d'aquesta immersió en un món de la política municipal, que de vegades és totalment diferent d'un món de la política estatal. És un món de problemes concrets, de problemes quotidians, de conèixer les persones en detall, els seus problemes, i plantejar-te com els pots ajudar, com pots millorar aquest servei, com pots millorar aquesta situació, aquesta infraestructura, i quasi resoldre, dir, escolta, aquí el camió de fens no ha passat per aquí i han deixat dos bossos de fens i tot d'una intentar que això se resolgui en aquell mateix instant. És un altre tipus de política, la política municipal, però també és l'oportunitat, i això és un repte i espero que en què va la legislatura hem aconseguit, de tirar endavant aquells projectes, transformar allò que ens hem compromès a transformar, perquè en definitiva t'incorpores un projecte polític per transformar, per canviar, per reformar, per millorar.
I pensa que el 2016 ja podreu consolidar el canvi, perquè a més ja comptava amb un pressupost propi aprovat per el nou equip de govern?
Sí, esperem que aquest mes podem aprovar inicialment el pressupost, i el mes de febrer el podem aprovar ja definitivament. Bé, jo crec que en aquell any 2017 ja s'han de començar a notar les diferències en les coses que volen transformar. Jo te'n espinzellaré un parell, és a dir, un dels temes que ens preocupen, per exemple, el tema de les barreres arquitectònics, o pobles de Mallorca, i poden ser una seva excepció, té un problema les barreres arquitectònics, les xeres, els edificis particulars, els edificis públics, i l'objectiu és suprimir les barreres arquitectòniques. Això vol dir que tirem endavant tota una sèrie d'iniciatives, espai públic, però també espai privat, per suprimir barreres arquitectòniques. Crec que és un repte, és una obligació legal, a part d'això, però és un repte que realment mos interessa i mos omple. Ho dic per una cosa concreta que ara estem incorporant en el pressupost i que pensem o esperem, evidentment, aconseguir-ho.
I pensa que en el dia a dia té, a més d'aquesta gran responsabilitat, disposa també de la confiança dels companys per poder dur a terme les noves polítiques al consistori, o s'està trobant amb algun tipus de dificultats amb els grups de l'oposició?
Bueno, dificultat no, tot el contrari. Jo crec que dir l'equip de govern som bastant una pinya i fem feina plegats. Podem millorar notablement encara el grau de coordinació, perquè sempre hi ha errors, i l'oposició no planteja dificultats, sinó l'oposició el que ha de fer i el que ha de fer són crítiques, propostes, control, seguiment de l'activitat municipal, o aportació directament. Això és el que fa i pens que això és el que ha de fer, i això no ho interpret com un entrebanc, una dificultat, sinó tot el contrari. És a dir, en definitiva, un municipi, un ajuntament no funciona així com toca, sinó l'aportació de l'equip de govern i l'aportació de l'oposició. És a dir, no sé com funcionaria, crec que funciona malament, un ajuntament que no hi ha oposició. Crec que l'oposició és fonamental per el control de l'acció municipal, i no ho interpreto com un entrebanc ni un problema, sinó tot el contrari, és a dir, imprescindible.
A nivell de corporació municipal, com és la relació que manteniu amb la resta d'institucions, principalment amb el Consell de Mallorca i el Govern de les Illes Balears?
Bé, amb aquest, tant el Consell com el Govern, tant un com els altres són nous, per tant, començam a relacionar-nos. Primer, pensa que nosaltres hem hagut de ser un equip de govern nou. Molt de nosaltres, la majoria, no tenien ni experiència municipal, ni l'oposició ni l'equip de govern, per tant, hem hagut de fer les riendes de qualque manera de l'Ajuntament. La mateixa ha passat amb el govern i el Consell. Ara bé, des del primer dia hem tingut contactes, amb col·lectius i privats, és a dir, Assemblea de Bales, la Federació de Municipis i privats, reunions amb distintes àrees de Consell de Govern per plantejar problemes, per demanar ajuda, etc. A pesar de que tots són nous, tots són novells, crec que ha estat bastant ràpida, fàcil i fluida la relació entre un i altre. Suposo que a mesura que coneguem més l'administració municipal i l'administració autonòmica i insular, evidentment això millorarà encara.
Vareu ser, en el seu currículum ho tenim, portaveu del GOP. Aquest bagatge també es traslladarà a les polítiques de l'Ajuntament?
Bueno, és que jo duc incorporat, efectivament, com te pots imaginar, tota una sèrie de reptes de tipus ambiental. Jo crec que avui en dia és difícil entendre la política sense incorporar la sostenibilitat ambiental. Avui ja no té sentit parlar de mobilitat, d'urbanir-me sense tenir en compte els reptes ambientals, i no només els reptes ambientals de tipus territorial, sinó de tipus d'altres tipus, és a dir, de contaminació, canvi climàtic. Per tant, ja moltes polítiques van adreçades a l'eficiència energètica, a reduir consum, i això, evidentment, això s'ha d'incorporar a la política local. Per descomptat que el meu viatge com a portaveu del GOP s'ha de notar a l'Ajuntament, si no seria incoherent.
Com a portaveu del GOP, durant la seva etapa al capdavant del grup ecologista, vareu ser promotor de diverses denúncies precisament contra irregularitats que s'havien comès a nivell urbanístic a Mallorca.
Sí.
També serà un pilar de la seva política com a batle, referida específicament a Pollença?
També, perdona, no t'he sentit molt bé.
Respecte a la política urbanística,
sí.
Pollença, ara mateix quina és la situació? S'han de prendre mesures? D'alguna manera s'ha de fer aplicar qualque canvi?
Moltíssims. De fet, ara un dels reptes serà reformar el Pla General d'Ordenació Urbana. Tenim un Pla General de l'any 90, ja s'ha fet una adaptació en el POT l'any 2008, i en aquest moment s'està adaptant el Pla General en el Pla Territorial de Mallorca. Quin és el repte? Pollença no ha de tenir més urbanitzacions, en tot cas les que ja aprovades, en marxa, executades, s'han de completar, però evidentment Pollença no ha de tenir noves urbanitzacions. Hi ha damunt control de la disciplina urbanística. Aquest és un tema que jo crec que ja l'anterior legislatura se va fer molta feina, i evidentment hi hem de seguir fent feina. Crec que en aquest moment el repte urbanístic se trata moltes vegades ja de que les noves edificacions, és a dir, apostar més per la rehabilitació que per la nova construcció, per edificacions ambientalment sostenibles, energèticament sostenibles, perquè hi ha d'anar la cosa. De qualque manera, conservar els espais naturals públics i afavorir que els espais privats se conservin, aconseguir que els camins públics no puguin ser tancats per barreres per part de ningú. Bé, reptes que, evidentment, quan era dins el GOP defensava, i aquí també defens.
I ara mateix, a les Illes Balears, en matèria de protecció del territori, quines han de ser les prioritats?
Bueno, jo crec que s'ha d'acabar de completar la xarxa d'espais naturals, tant de caire els protegits urbanísticament com un tipus parc natural, reserva natural. Hi ha espais que evidentment ja haurien de ser parc naturals i no hi som, no ho són. Jo crec que la Serra Tramuntana, que és l'espai natural més important de les Balears i que Pollença té una part, jo crec que ha de completar amb noves figures i sobretot amb una dotació econòmica i humana suficient per realment poder complir l'objectiu de conservar-la. Per això el tema de l'espai natural és un tema fonamental. Jo crec que l'altre repte seria apostar més per les energies renovables, reduir la dependència de lo que són derivats del petroli i apostar molt per energies renovables, sobretot la solar, aquí en tenim, jo crec que, abastament, per l'eficiència i per l'estalvi energètic. Jo crec que són reptes que no poden defugir d'aquestes maneres. I l'altre repte, jo crec que ambiental, està relacionat amb l'urbanisme, i és que no poden seguir creixent més a les Balears. Jo crec que hem de posar fre a la construcció immobiliària, hem de posar fre a l'increment de places hoteleres, i crec que hem d'apostar per rehabilitar el que tenim, per millorar en qualitat, no en quantitat, i jo crec que això té una traducció ambiental, però també una traducció en qualitat de vida, jo crec que importantíssima.
Ara, per cert, respecte a les qüestions de protecció, la Comissió Balear de Medi Ambient ha de donar el vistiplau al projecte de la demarcació de costes per instal·lar el pantalà flotant que el Club Nàutic de Pollença tramita de vora la zona militar.
Sí. Pollença, la badia Pollença hi ha, jo crec que, tot un seguit de problemes. Un problema és que hi ha en aquest moment massa embarcacions, més de 300 en un mes d'agost, que tiren l'àncora enmig de la badia, i això genera un problema de fer malbé la vegetació d'un fons marí, i també genera un problema de brutó, de contaminació. Posar un pot d'ordre mitjançant, per exemple, un mall flotant temporal, pot ser una solució interessant, sempre i quan se respetin, evidentment, la normativa, se passin per l'evolució d'impacte ambiental, però en principi malls flotants, malls, diguem-ne, ecològics, que puguin resoldre problemes de la degradació de fons marins, crec que és una solució interessant.
Sou conegut al poble pollença, entre d'altres, per les celebracions que es duen a terme cada any, que de fet acosta i vetres per la festa dels morts i cristians. És una de les més importants que hi teniu, un dels principals també atractius turístics.
Bueno, jo crec que sobretot són mallorquins qui acudeixen a les festes de la patrona, de Moros i Cristians, però suposo també hi ha turistes, evidentment, però sobretot jo crec que són mallorquins. Són festes especialment participatives, les festes de Moros i Cristians, i possiblement les festes de Pollença, les que feien de cap a cap d'any, Pi de Sant Antoni, d'aquí poques setmanes, Moros i Cristians, per descomptat, cavallets, àguiles, evidentment són festes que transcendeixen l'àmbit local i bueno, van més enllà d'aquest municipi, dins Mallorca, dins l'estat i fins i tot dins l'estranger. Però bé, clar, més que atractiu turístic, jo crec que són identificació local amb unes festes, amb unes tradicions.
I hem d'aprofitar aquestes celebracions, les festes que ara mateix atrauen principalment a mallorquins, com apuntau, per tal de dur un altre tipus de turisme, de turista, en aquest cas amb un perfil cultural?
Bueno, fa estona, i enguany ja ho han començat a fer, que tots parlam de diversificar el producte turístic, que normalment sigui sol i platja, i per rompre un poquet l'estacionalitat estiuenca. Enguany hem apostat, i ja vàrem presentar no fa molt de dies, un parell de projectes. Un era de turisme ornitològic. A Pollença tenim un centre de turisme ornitològic a la Gola, davant una petita zona humida, i estem preparant també un congrés de turisme ornitològic. Hem editat publicació de turisme ornitològic, i això fa que en aquest moment mos plantejam això, diversificar. I el turisme ornitològic, el turisme de natura, és un dels temes, és un dels temes que hi apostam. Fa poc ja vàrem presentar també, ja poc mesos després de començar la legislatura, una altra modalitat turística, que és la de turisme i esports. Pollença té instal·lacions esportives bones, molt bones, jo diria, que se podrien utilitzar un poc més que ara en el turisme. I en contacte amb l'agrupació hotelera del Moll de Pollença, en general, en tots els sectors turístics d'aquest municipi, han posat en el seu abast les instal·lacions turístiques per poder també ser un atractiu turístic. Estaix d'esportistes d'èlit o, senzillament, gent que vulgui practicar esport. Tenim no només una badia extraordinària, sinó tenim pavellons coberts, piscines, tot tipus d'instal·lacions a l'aire lliure que permeten realment aprofitar les instal·lacions esportives que ja tenim com a també atractiu turístic de primer ordre. I també en aquesta legislatura pensar en fomentar l'altra pota important del turisme, que és el turisme cultural. És a dir, el turisme cultural, entès com a turisme de patrimoni, però ja té un patrimoni excepcional, jo crec que un millor, un més interessant de l'illa, poc adequat, diguem-ne, que ja no el tenim adequat per ser realment usat turísticament, i l'altra cosa que volen fer. És a dir, per tant, aquesta diversificació del turisme que sempre parlam, l'hem posat en pràctica en Pollença, turisme ornitològic, turisme esportiu, volem completar en turisme cultural i, en definitiva, romp l'estacionalitat i diversifiqui, per tant, el reforç.
Que per tancar l'àmbit de la plana turística, enguany cal recordar que el segon trimestre es començarà a aplicar l'ecotaxa, l'impost de turisme sostenible. Vostè, com avala, com la gestionaria la recaptació?
Bueno, no només com jo proposaria, sinó que l'Ajuntament va acordar demanar al govern un canvi a la destinació. Nosaltres vam considerar que, i així ho va considerar el ple de l'Ajuntament i la nostra vot a favor, que havia de ser la destinació d'aquest fons, havia de tenir una prioritat ambiental, és a dir, la millora d'espais naturals, la rehabilitació d'espais, també la dedicació en el sector primari, el que és l'agricultura, crec que és fonamental mantenir viu un sector, i el turisme ha d'ajudar a mantenir viva l'agricultura i la ramaderia mallorquina. Nosaltres vàrem considerar això, que era fonamental, prioritari, més que altres inversions, les inversions en temes ambientals, en temes de patrimoni i en temes de sector primari, agricultura, ramaderia.
I ara sí, per acabar, com apuntava vostè al principi, avui és un dia especial per als més petits, bàsicament perquè és la nit de Reis. En el cas de Pollença, heu previst algun tipus d'activitat, celebració, colcada, entrega de regals?
Bueno, jo crec que Cantó d'en Saig i Pollença, que en tots els pobles de Mallorca i pràcticament tots els pobles del món occidental celebren els Reis d'una forma molt especial. Els Reis són màgics i, per tant, en el mateix temps són aquí i són per tot. I avui, a les 6 de l'hora baixa, de 6 a 7 o de 6 a 8, de fet, arriben els Reis a Pollença i arriben els Reis a un moll de Pollença. I, efectivament, com cada any, hi ha una cavalcada, hi ha carrosses a Pollença i a un moll que duran els Reis aquí i que visitaran cases, carrers, llocs especials d'aquest municipi, duient present, duient reials. En el res, realment, el que els he demanat un parell de vegades i és que recordin en els lots d'aquest municipi de pertot, de que a l'hora de demanar reials tinguin en compte que, per una banda, que no reialen animals, que un animal no és un reial, és un ésser viu, i per tant que no és una joieta més, que tinguin en compte les joietes no sexistes i les joietes sostenibles i reciclables, i per últim que tinguin en compte el comerç local. Crec que els Reis, que són sensibles a totes aquestes coses, se sap que tindran en compte aquests aspectes. Animals, que no són joietes, són éssers vius, comerç local, comerç de proximitat, crec que és fonamental, i s'ha de tenir en compte, i joguetes no sexistes i reciclables. Això, crec que els Reis que enguany vendran, tindran en compte aquests aspectes a l'hora de dur reials en el lots. I bé, de 6 a 8, Pollença i Mall de Pollença, el carrer d'aquest municipi, seran replens de nins i de grans, evidentment, ben passar les carrosses amb els Reis.
Idò, com que els Reis d'Orient són també seguidors d'Ivetres Ràdio, segur que han pres bona nota de les recomanacions que ens heu oferit, perquè encara són a temps de fer fer seguiment de les recomanacions que Miquel Àngel Marc, el batle de Pollença, ens acaba d'apuntar. Senyor Marc, molt d'anys i gràcies per participar al Faristol d'Ivetres Ràdio.
Gràcies i molt d'anys a tots vosaltres.
Igualment, 11 i 41 minuts.
A Ivetres Ràdio, el Faristol.
Ja venen sí i ajuntaments i altres entitats ultimen els preparatius per la seva arribada, la de Ses Majestats, que seran presents a gairebé tots els racons de les illes. Per això tot seguit coneixerem horaris i recorreguts de les cavalcades d'algunes que es duran a terme a les principals ciutats de l'arxipèlag. Primer de tot, des de l'Ajuntament d'Eivissa, saludam el regidor de Festes, Joventut i Esport, Agustín Perea, molt bon dia.
Bon dia.
En el cas de la capital pitiusa, com serà l'arribada dels Reis?
Llegaran en barco al Puerto de Ibiza.
Tenim un horari establert, un recorregut que puguem oferir?
Sí, a les 6:30 llegan al Puerto de Ibiza, sale la comitiva de la Avenida Santa Eulàlia, direcció Bartolomé Rosselló i Sonoma Cavit, calles País Valencià, y luego ya cogen la recta directamente a Avenida España, a dirección Vara de Rey y Zalamera, que es donde hacen el discurso los majestades de los Reyes.
¿Y serà gaire diferent del recorregut el que hem vist en els darrers anys?
No, es exactamente el mismo. el recorrido es exactamente el mismo, el de cada año.
¿Heu estat bo? ¿Heu escrit la carta als Reis?
Sí. Este año me he intentado portar muy bien.
Idò, segur que qualque cosa us deixaran. Agustín Perea, regidor de Festa, Joventut i Esports de l'Ajuntament d'Eivissa, gràcies.
Vinga, gràcies.
Adéu, bon dia. Adéu, bon dia. Des de Calvià a Mallorca també comptem amb el regidor de Joventut i Participació, Israel Molina, bon dia.
Bon dia.
Calvià, que també és un dels municipis amb una gran dispersió de nuclis, comptarà amb una única cavalcada, en teniu diverses arribades previstes pel que fa als Reis d'Orient, com serà avui a l'hora baixa i al vespre?
Bé, el primer dir-te que el regidor de Participació i Joventut és en Fernando Alcaraz. Jo sóc de Tinent de Valle, de Joventut i Participació. I sí, a Calvià tindrem diverses cabalgates, diversos recorreguts, Santa Ponsa i Costa de la Calma, el Toros, Cantellà, Calvià Vila, Peguera, Son Ferrer, Palmanova i Son Caliu.
Clar, i espereu una gran assistència de públic? Heu introduït qualque novetat respecte d'anys anteriors?
Bé, les nostres novetats són les bases. Per fer l'any passat se feia la subvenció de la cabalgata, se feia per recorregut, i nosaltres l'hem posat per el número de carrosses, perquè pensàvem que era una manera més equitativa, més justa, de repartir els dobles públics.
Uh-huh. I compteu amb una gran afluència de públic a les diverses...
Bé, a Son Ferrer, que enguany s'han aplegat a Son Caliu i... i Palmanova, la cabalgata de Son Ferrer, tenim ja sabent de debò que hi haurà gent, que hi ha molta il·lusió, estan fent molta feina les associacions de Son Ferrer, de Palmanova, de Son Caliu, també a Calvià, Vila i Escartellà, que són els nuclis tradicionals de Calvià, també hi ha molta il·lusió per fer i esperen que hi hagi molta gent, clar.
Clar. Israel Molina, tinent de Batla de Joventut i Participació de l'Ajuntament de Calvià, gràcies també per participar en directe al Faristol.
Gràcies.
Adéu, bon dia.
El de sempre és molt fosc, però les llums fan tan maques les coses.
Seguim a Mallorca, anem a la capital del Reiguer, on ens espera el regidor Toni Penya de l'Ajuntament d'Inca. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia, què tal?
Els inquers, com, on, quan han d'esperar els Reis?
Bueno, avui tenim un parell de llocs on podran veure els Reis. Primer de tot, pues, tenim a les 5 de l'hora baixa a l'Iglésia de Crist Rei, on els nins pues, tindran una horeta fins a les 6 per estar amb els Reis, per fer fotografies amb ells, i bueno, per dir-li si s'han portat bé o no. I després la colcada surt a les 6 des de la Iglesia de Crist Rei.
Uh-huh. El recorregut que serà diferent, serà similar al d'altres anys a la ciutat?
El recorregut és mateix, simplement, i el canvi que em volgo fer enguany, és que en lloc d'aturar-se a la plaça de l'Ajuntament, on se farà la adoració i tot, pues no, seguirà fins a la plaça Santa Maria la Major i dins l'Iglésia se farà el que és la llegida de la carta del Rei Mag i l'adoració a el Betlem i l'entrega de la clau de la ciutat.
Molt bé.
Tot dins l'Iglésia de Santa Maria la Major.
Des de l'Ajuntament també teniu la carta ja escrita, l'heu enviada als Reis?
Sí, bueno, qualque cosa m'ha enviat. El manco salut.
Com a mínim això, no?
Sí.
Que és el que solen demanar a tots.
Clar que sí.
I sempre
sí,
és ben necessari.
I que la ciutat pues, vagi més i que segueixi creixent, així com està creixent fins ara.
D'acord, assistirem, per tant, si és així, al creixement. Antoni Penya, com a delegat de Participació Ciutadana i Festes de l'Ajuntament d'Inca, gràcies també per intervenir al Faristol.
Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu, bon dia.
Adéu, bon dia. I aquí espera que vinguin els patges per
tornar-los i la i qui se'n fa càrrec de la colcada de l'arribada dels Reis Mags a Formentera és una associació, per això comptam amb el seu representant, Álvaro Villaseñor. Bon dia.
Hola, bon dia.
En el cas de Formentera, com serà l'arribada, que serà per mar, de Melcior, Gaspar i Baltasar?
Sí, tindrem l'arribada de Reis Mags a les 4:30 al Port de la Sabina. Abans, a les 4, hi haurà una animació infantil a càrrec del Circ Bover. I, bueno, una vegada arribin els Reis Mags al Port de la Sabina a les 4:30, faran el, donaran el, la benvinguda al poble de Formentera. Després ja, a les 5:30, l'animació anirà al poble de Sant Francesc. I a les 6 té prevista l'arribada als Reis Mags a la plaça de Sant Francesc. A les 7, a Sant Ferran, on també hi haurà repartiment de regals i repartiment de xocolata. I a les 8, al Pilar de la Mola.
Per tant, els nins de Formentera saben que per al seu poble, el seu llogaret, de ben segur que hi passaran els Reis i deixaran regals pràcticament de per tot, excepte una zona on demà serà quan s'entregaran els regals.
Sí, al poble de Sant Francesc el repartiment es fa sempre el dia 6. Després de la missa, que és a les 11, a la presència dels Reis Mags, a continuació, al pati de les monges es farà el repartiment de regals.
Molt bé, i això és el que trobarem, perquè sou l'associació de Reis Mags de Formentera els que us encarregueu d'organitzar l'arribada de fa molt d'anys?
Bueno, fa 6 anys, aquests 6 anys ja, i amb molta il·lusió i amb moltes ganes.
Clar.
De continuar amb aquesta associació, perquè vam la cara d'esboixos amb tanta alegria. Avui mateix hem anat a veure els majors de centre de dia de Formentera també, i bueno, s'han passat pipa.
I en aquests 6 anys heu introduït qualque canvi en la celebració, en l'arribada dels Reis?
Sí, intentant que cada any els Reis també arribin al Port de la Sabina amb un barco diferent, les carrosses també canvien, intentant fer decoració nova. Enguany han fet una estrella gegant amb molta llum que anirà guiant els Reis Mags per tota l'illa. I cada any intentant també dins del nostre temps intentar fer decoració nova perquè els Reis també puguen veure, no?, que aquí a Formentera l'arribada de Reis Mags és molt important.
Clar, i perquè pugui lluir també la seva arribada, eh?
Exacte, sí. També dic que, sí, que avui, els boixos que vulguin participar, la cavalcada reial, poden venir a Cases Monges a partir de les 3 de la tarda. I, bueno, a part de les carrosses de Reis Mags, també hi ha sempre dos carrosses que són pels boixos, i també aniran acompanyant a les majestats.
A les carrosses únicament els més petits, però a Cases Monges, els que som ja un poc més grans, també hi podem anar?
Sí, sí, sí. Tothom que vulgui participar en aquest dia, pues, està convidat.
Álvaro Villaseñor, des de l'Associació dels Reis Mags de Formentera, gràcies també per intervenir en directe al programa.
A vosaltres, moltes gràcies.
Adéu, bon dia.
Adéu, bon dia.
Som a Menorca, des de Maó ens espera el regidor de Cultura i Festes, Héctor Pons, bon dia.
Hola, bon dia.
A la ciutat, com heu previst l'arribada dels Reis d'Orient?
Bé, tenim previst que arribin a les 7 d'avui fosquet en el moll de Ponent d'Esport de Maó, pujaran cap a la ciutat per la costa de les voltes, com és tradicional, i una vegada hagin fet un petit recorregut per la ciutat, per el nucli de la ciutat, faran el seu discurs des del balcó de l'Ajuntament.
I a més d'això que ens acabeu d'explicar, de l'arribada en vaixell, si fa bon temps, amb 9 carrosses com l'any passat, una d'elles que estarà plena de regals, hi ha qualque canvi, qualque novetat que hagueu introduït?
Aquest any participaran també a la cavalcada els llumets són uns personatges que cada any encenen els llums de Nadal de la ciutat, normalment en el pont, durant el pont de la Constitució, i que aquest any, amb la intenció de que a més d'obrir també puguin tancar les festes, participaran a la cavalcada amb una de les carrosses.
Compteu amb una gran afluència de públic, imaginam.
Sí, és habitual que la cavalcada de Maó sigui seguida per molta gent. Tenim 850 quilos de caramels per tots els assistents que s'atraquin a rebre les majestats, i una vegada s'hagi fet aquest discurs en el balcó de l'Ajuntament, trauran a la sala de plens a tots els fiats i fiats que els vulguin bueno, que els vulguin saludar.
Això és el que trobarem avui vespre a Maó. Ens ho ha explicat Héctor Pons, el regidor de Cultura i Festes. Gràcies també per intervenir en directe al programa i molt d'anys.
Gràcies a vosaltres, molt d'anys.
Són dies de pau, són dies d'amor. La gent que té pasta no passa de tot. Els grans magatzems remplen de juguetes els reis de ca meva, mos endull ses estrelles. També es tren elèctric que van demanar quan érem petits, ja mos han fet grans. Per una guitarra, perquè és llei de vida.
Com apuntàvem, avui serà una, és una de les nits més esperades per als més petits, una nit màgica per als infants. I és que avui arriben els Reis d'Orient a cada racó de les illes. A Palma, l'escenografia de la Colcada s'ha inspirat en motius mariners. Ses majestats desembarcaran al Moll Vell a les 6 de l'hora baixa. Després faran un recorregut pels principals carrers de la ciutat. Enguany, per cert, s'han renovat la majoria de les carrosses. Per a la Colcada s'han habilitat alguns espais per a les persones de mobilitat reduïda i es repartiran més de 5 tones de caramels entre els més petits. Una Colcada que IB3 Televisió us oferirà en directe a partir de les 5 i mitja de l'hora baixa. O sigui que passi pel motiu que sigui, avui no podeu sortir al carrer, però també voleu ser presents, teniu una cita a partir de les 5 i mitja de l'hora baixa a la televisió pública de les Illes IB3, que us acostarà la Colcada dels Reis Mags d'Orient de Palma. En aquests moments, per arribar pràcticament al final, ja segur que estan fent un recorregut per algunes de les ciutats de l'arxipèlag. Ens han explicat que Formentera seran els primers en acollir la visita de ses majestats. Melcior, Gaspar i Baltasar arribaran a les 4 i mitja de l'hora baixa al parc de la Sabina. Dues hores més tard, a partir de les 6 i mitja, els Reis desembarcaran al port d'Eivissa i començaran el recorregut pels carrers de l'illa. A Menorca, ses majestats arribaran en vaixell al port de Maó a les 7 del capvespre i, com l'any passat, 9 carrosses, una d'elles plena de regals, formaran part de la comparsa, com no pot ser d'una altra manera. A un arxipèlag, a unes illes, els reis, els motius mariners en seran protagonistes. També a Palma, de fet, ja comptam amb la regidora de Participació Ciutadana i Coordinació Territorial, Eva Frade. Bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Avui, que serà un dia molt especial i que es viurà amb molta dilusió, a Palma què hi trobarem?
Mira, a Palma ens trobarem amb una cabalgata de temàtica marinera, portada per meduses, per bufos, per un capitán Nautilus que acompanyaran en els Reis Mags en tot el seu itinerari i que començarà arribant els Reis en Moll Vell, a sobre del barco més antic el barco més antic militar que trobem aquí a Palma, d'acord? I també hi haurà una amenització per part del Circ Alegria a partir de les 5 i mitja per totes aquelles famílies que se vulguin acostar un poc antes de començar a veure aquesta arribada. Els Reis, que van acompanyats no només amb 10 carrosses, sinó també amb 4 vehicles tècnics, la policia muntada, els bombers, la policia local i 14 comparses, donaran una volta pujant per Antoni Maura, plaça de la Reina, Born Joan Carles I, Carrer Unió, Rambla, arribarem fins a Bisbe Campins i Rubén Darío per baixar per Passeig Mallorca, Jaume III i tornar a arribar a plaça de la Reina, on s'espera que a partir de les 8 vagi pujant la comitiva fins a l'Ajuntament per fer el seu Parlament i donar la salutació i donar la bona nit a totes les nines del balcó de l'Ajuntament.
I a més d'això, recordem que per IB3 Televisió també hi serem testimonis, eh?
Efectivament, tenim la sort d'aquí a IB3 retransmirà tota la cabalgata de totes les televisions de Palma i de Mallorca.
I tant que sí, ho seguirem a través també d'IB3 Televisió, si no hi som a Palma o si no poden sortir al carrer. Eva Frade, regidora de Participació Ciutadana i Coordinació Territorial, gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu, bon dia.
Adéu, molt bona tarda.
La darrera cita la tenim a Ciutadella. El regidor de Cultura, Josep Joaneda, ja ens acompanya. Bon dia.
Bon dia.
Com serà la ciutat? ciutat l'arribada dels Reis?
Pues mira, bueno, la comitiva dels Reis sortirà a les 7 del pavelló municipal i farà, bé, tot un recorregut, pel Camí de Mó, a plaça Palmeres, Avinguda Constitució, fins a arribar a l'Ajuntament de Ciutadella, on la corporació es rebrà, i finalment es dirigiran a la catedral i bueno, a Santa Clara per acabar allà el seu recorregut.
Mm-hmm. Seguiu un programa, un recorregut tradicional? Heu introduït alguna novetat?
No, aquest recorregut ja fa uns quants anys que es du a terme així i aquest any no s'ha introduït cap canvi així important.
Clar.
Simplement que, bueno, sí que les carrosses s'han adequat i s'han millorat una mica per part de les associacions, de les APIMES, dels centres educatius d'aquí de Ciutadella, que han fet tota aquesta feina i que ja duen uns mesos fent.
Josep Joaneda, regidor de Cultura, gràcies per acostar-nos la informació en directe.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Gràcies, sí, molt d'anys.
Igualment.
Amb els horaris, els recorreguts de Reis, us deim adeu i fins demà. Ja sabeu que a partir de les 9 teniu una cita a IB3 Ràdio amb el Faristol. Esperem que passeu també vosaltres una nit màgica. Gràcies de part de tot l'equip. Fins demà.